Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Volem pa amb oli. Pa amb oli volem. Si no ens el donen, ens el agafarem. Això cantàvem de petits, ignoro si l'exigent petició tenia altres sentits reivindicatius que el simple tros de pa sucat amb oli i amb un pessic de sal. Suposo que sí, però és tan bo el pa amb oli que demanar-ne no solament em sembla del tot justificat, sinó que fer-lo servir com a eufemisme per demanar qualsevol altra cosa pot fins i tot ser contraproduent. De fet, el pa amb oli és una cosa sucosa, saborosa i d'aliment, molt més que no pas la llibertat, la justícia o la sobirania, que suposo que eren les coses que s'amagaven sota el popular i senzill pa amb oli. No sé pas qui el deu haver inventat. Sospito que els grecs i els romans ja en menjaven i vull creure que la mateixa Atenia, quan va regalar l'olivera als atenencs, ja els en va donar la recepta. Ha de ser així, perquè el pa amb oli és un clàssic. El pa amb oli és la més senzilla i bàsica de les fórmules magistrals de la nostra cuina. Ara bé, essent tan senzilla, no vol pas dir que es pugui fer de qualsevol manera. D'entrada, calen tres ingredients que han de ser, primer, la qualitat: el pa, l'oli i la sal. El pa ha de ser de debò, no pas aquestes coses que ara venen, aquestes fleques que semblen botics de moda. Ha de ser un pa de blat, espès, amb la crosta cruixent, d'aquell que al cap de dos dies ha guanyat en densitat, aromàtic, i no hi fa res que la farina no sigui del tot blanca, un pa del qual, malauradament, si no se n'ha perdut del tot la mena, poc se'n falta. Un pa que abans era el pa corrent i que ara és un pa d'especialista, que cal saber a on trobar-lo. Sense aquest pa, el pa amb oli que pugem menjar és només una pàl·lida aproximació.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. No hi ha res que em faci mal. Aquí tenim les taules parades, les ampolles de vi i d'aigua en gas a punt, i sobretot el que tenim és tota la pesca a la cassola. I després d'aquesta fórmula magistral de Narcís Comadira, seguirem amb el pica-pica. Que sí, home, que sí. Una miqueta de pernil, una miqueta de Ferran Agulló, una miqueta de Guy Virgínies, una miqueta d'embotits, una miqueta de xesca. I després, el plat fort. Què us sembla? Comencem? Vinga, va, ens hi posem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I ja hi tornem a ser, a la Guia Virgínies de la cuina catalana. Avui, una altra vegada, de la mà de l'Òscar Gómez. Òscar, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep, i companyia.
Què fa el blog de cuina.net?
El blog de cuina.net funciona des de fa molts anys, que és quelcom que em sorprèn, perquè no deixa de ser curiós en el món que vivim ara, que portar 12 o 13 anys en un projecte d'aquest tipus, i continua sent el meu racó on abocar els pensaments personals, i bueno, ja sóc una mica l'amo, i em fa feliç.
Avui cap on anirem? Cap a Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida...
Avui anem a la Costa Brava, anem a Calella, a un restaurant que es diu Tragamar, que està a primeríssima línia de platja. Està a un metro i mig de la sorra.
Home, dir Calella, clar, és dir a Banyeres, Calella de Palafrugell, eh? En aquelles arcades tan boniques que hi ha allà a la platja. Què, el tenim per allà sota, aquelles arcades?
El tenim molt a prop, però no et sabria dir si està exactament molt a prop de on fa les cantades de maneres, perquè jo reconec que no hi he anat mai. Aleshores, crec que sí. Crec que com a molt està a 100 o 200 metres d'aquesta ubicació.
Escolta, i quin tipus de cuina s'hi fa aquí, en el Tragamar?
És una cuina molt senzilla, de producte del mar, on pots trobar des de sardines a la brasa, anem unes fregides, bons arrossos, aquest tipus de cuina, i sense cap mena de complicació, però molt saborosa, ben feta, porten molts anys fent aquesta cuina, i és un restaurant de recurs que jo faig servir sovint quan estic per la zona.
Clar, aquesta cuina et permet, diguem-ne, poder menjar-la més sovint, no? Moltes vegades, perquè, clar, un, quan està acostumat a anar de restaurants, moltes vegades dius, mira, aquí està molt bé, però per anar-hi una vegada cada 2 mesos, o per anar-hi una vegada cada mig any, no? I, en canvi, el tipus de cuina, a vegades, com aquest, no? Una cuina més terrenal, més del dia a dia, doncs, precisament és això, no? Per anar-hi més sovint.
Sí, de totes maneres et diré que jo quan hi vaig, al Tragamar, em fa molta festa, perquè si estàs a la terrassa, és que estàs tocant la sorra, si estàs a dintre tenen també uns finestrals enormes, entra molta llum, i a mi personalment, compte que jo visc al Vallès, a una de les ciutats més industrials i de ciment de Catalunya, per tant, anar a llocs com el Tragamar, a mi em fa festa, encara que mengi una cuina, diguéssim, més casolana.
I què hi menges aquí? Què és el que et fa més peça?
Doncs mira, a part d'aquestes anèmones o ortigues fregides, m'agrada molt els arrossos, m'agrada particularment l'arròs cremós de llamàntol, m'agrada també la paella que fan, però m'agrada molt el de llamàntol. I tenen unes patates curioses, que són unes patates que ells anomenen botant, que són unes patates amb crema, o sigui, normalment hi ha molta patata brava, molta patata fregida, aquestes són unes patates com guisades amb... Són fregides, però les serveixen amb una crema, tipus crema de llet, coco... I, bueno, no és res mediterrani, la veritat, perquè són sabors que no són mediterranis, però sí que em fa gràcia demanar-les quan vaig.
Són aquelles clocades de l'ull, no? O aquells, si això sigués una obra de teatre, seria aquelles petites sentències que l'autor posa per allà al mig de l'acte, no?
Totalment, estic convençut, i no els hi he preguntat mai si venen d'alguna història personal, algun viatge, estic convençut que tenen aquest tipus d'origen. I si anem, és molt, molt important, no, cadascú que prengui el que vulgui, però jo m'agrada molt gaudir, per exemple, d'un recuit a les postres, que tenen postres de recuit de drap, que és una meravella de l'Empordà, massa poc utilitzat, en la meva opinió, a la zona, i aquí, en el Tragamar, sí que tenen recuit amb mel, i és, bueno, són unes postres fantàstiques que t'acosten totalment al territori.
M'agrada perquè tu sempre que hi ha un restaurant que hi ha recuit de drap, davant de recuit de drap, eh?
Sempre, perquè torno a dir, visc lluny de l'Empordà, el recuit viatja molt malament, costa de trobar-lo a Barcelona, i crec que realment és un producte làctic excepcional que mereixeria tenir fama mundial.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana el Tragamar de Calella de Palafrugell. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostre una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
Ja tenim a punt el petit gran xef, en Biel Coderc, que ens porta la fruita del dia.
Una poma mossegades, fruita seca per picar.
Soc molt delicat i és per això que em cullen a mà. Tinc forma de pera allargada. Per això, els primers espanyols que van arribar a Amèrica m'anomenaven la pera de les Índies. Soc de color verd oliva, pell gruixuda, dura i aspra. A dintre meu hi tinc una llavor marró, tot i que pots trobar varietats que no en tenen. La meva polpa és tova, com la mantega, d'un color verd crema o groc. Sí, sóc l'alvocat. Combina l'alvocat amb una llesca de pernil salat del bo. També podries provar l'alvocat amb una gota de salsa de soja o tastar l'alvocat amb blat de moro fregit fet pols.
Tinc fruites i verdures de tots colors.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
I ara és el moment de saber quina és la manera de menjar-se un bon plat de pernil de la nostra estimada col·laboradora de la Fonda, la Xesca de Can Loi. Xesca, molt bon dia.
Bon dia.
Tu t'agrada el pernil punyetera?
M'agrada massa, diria tot. Massa, massa.
Com t'agrada menjar-te un bon plat de pernil?
Per disfrutar-lo molt, sol. Passo de tonteries. Si li he de posar alguna cosa, en galletes d'oli mallorquines.
Galletes d'oli mallorquines? Explica això, què són això de les galletes d'oli?
Són unes pastes salades, cruixents, fetes amb oli, sal, aigua i una mica de llevat, i es posen al forn i queden cruixents. És com un pa petitó, molt petitó i molt cruixent, que acompanya perfectament amb el pernil.
Això són aquelles galetes que es van posar molt de moda i que vosaltres no podeu marxar de Mallorca sense les galetes aquestes d'oli, no?
Efectivament, un mallorquí mai surt de Mallorca sense una bossa de galletes d'oli.
Escolta'm, i per veure què hi posaríem a la copa?
Ara m'has agafat, perquè jo sóc un poc de vi i un poc de cervesa, i potser començaria l'hivern més en vi, i potser l'estiu amb una cervesa d'aquestes fresquetes que vagi entrant.
De ben segur que al vi posaries algun de Mallorca, que m'ha dit un ocellet que el teu tiet en fa un de molt bo.
Sí, home, tirarem cap a casa, posaria algun de la bodega Vinya Taujana, potser un lluó, que és un negre d'aquests així potentillos, o si no, si fa calor, un dels blancs que ara han guanyat un premi i que també entra molt bé.
La Fonda. La Fonda.
I ara és el moment de la recepta històrica del llibre La cuina catalana d'en Ferran Agulló, amb el fons musical del gran amic Xavi Salvà, de A dos gramòfons, i amb la veu d'Ari Coderc.
S'agafen calamars de 12 a 20 centímetres de llargada, ben nets, se'ls hi tallen cap i tentacles, i es piquen al tallador amb 100 grams de llumillo de porc. Es fa una massa amb un ou dur picolat i una mica de farina, fregint-la a la paella, i es farceixen els calamars. Després d'escaldats amb aigua bullint, cosint-los amb un fil blanc o passant-los amb una agulla llarga o un bocí de bruc. Tot seguit es posen 3 cullerades d'oli a la llauna o a la paella i s'hi sofregeixen bé els calamars. Quan són rossos, s'hi tiren 100 grams de ceba ben trinxada i es deixa sofregir. Després s'hi afegeixen 100 grams de tomàquet ben picat, net de pell i grana, i millor 2 cullerades de salsa, i es deixa coure tot a foc lent. Els dies de magre es pot suprimir el llumillo. I aquí, en sofregir els calamars, hi afegeix una mica de llard, i va molt bé. Aquest plat vol molta estona de coure i molta paciència en anar girant els calamars.
Ja tornem a tenir aquí en Josep Dolcet, el nostre especialista amb els embotits tradicionals de Catalunya, perquè si ahir fèiem els anditos, avui cap on anem, Josep?
Avui farem un gir totalment diferent d'un producte diferent. Avui parlarem de la baiona.
Ep, la baiona, això toca a casa, eh? La baiona. Què és la baiona?
Bé, la baiona, amb el nom de baiona, el que es coneix més... és el cap del llom del porc salat, curat i deixat assecar, que algunes vegades l'emboliquem amb algun budell, o l'embotim amb algun budell o amb alguna malla. Aquesta és la baiona, diguem-ne, potser més coneguda de totes.
Seria el que en diem la carn magra, no? Amb la carn fresca, en aquest cas és que es cura.
Sí, és el cap del llom del porc curat. Sí.
Hi ha un, podríem dir, un embotit que moltes vegades també se li diu baiona i que no sé si no se li hauria de dir baiona, que és quan en lloc de fer-lo amb la carn magra ho fas amb carn de la cuixa o carn de l'espatlla.
Bueno, és que aquí és allà on volia anar. Vull dir, per això et deia, de baiones ne coneixem com a producte tradicional aquí a Catalunya són dues, la baiona del coll, que seria aquesta, la seria la que es fa amb el cap de llom, i el que se'n diu la baiona del pernil, que és la que es fa amb la culata del pernil. La culata és la punta de baix del pernil, que amb el pernil tradicional català es treia abans de salar-lo. I llavors aquesta se salava a part, i era la baiona.
I tu com ets de la major de menjar-la? Allò, tallada gruixuda, tallada prima, passada per la planxa...
A veure, jo m'agrada tallada prima, però anar picant, a mi personalment. Si se'ns ha endurit una miqueta, uns tacos també estan molt bé. Si també se'ns ha secat massa, també la podem llescar primeta i amb un raig d'oli damunt també estan molt bé. I si és massa tendra, passada per la planxa és deliciosa.
Saps com m'agrada a mi agafar quatre fideus i en lloc de posar-hi costelló de porc, per exemple, un dia, uns talls, allò, uns tacos de baiona que hi donen un gust espectacular.
És que la carn curada, la carn ben curada, vull dir, les puntes aquestes que a vegades no sabem què fer-ne, arrossos, fideus, guisats, pèsols, allà on faci falta.
Moltíssimes gràcies, senyor Dolcet.
Molt bé, fins demà.
Doncs mira, aquesta musiqueta avui podríem posar una música de caminar per la platja, no li posarem. Li podríem posar de pedres, de fet hi anem molt per les pedres, però tampoc ni per la sorra. Avui ens hem quedat a Barcelona, avui hem anat fins al carrer Plató 6 en un àtic, perquè allà hi ha un estudi de creativitat, no sé si només gastronòmica, però del que sí sé és de que aquí s'hi pensen moltes coses, s'hi genera molt de contingut i sobretot s'hi fa molta cuina, perquè aquí tenim l'Eugeni de Diego, que a veure si ara em deixa obrir la porta. Sí, mira, ja el veig allà treballant, l'Eugeni. A veure, sí. Hola, Eugeni, què tal?
Què tal, com estàs, Pep?
Bé, què estàs fent ja?
Bueno, aquí ara estem amb l'equip treballant l'oferta gastronòmica del nou projecte Colmador.
El Colmador. Oh, això del Colmador és una cosa molt antiga i, en canvi, ara fas un projecte nou?
Bueno, ja veus que amb qualsevol projecte tots són cicles, no? I hi ha projectes que han passat però que tornen. És a dir, tot torna.
Ja ho explicaràs, ja en parlarem d'això, perquè avui precisament volem parlar d'això, de la creativitat, una cosa que sembla tan fàcil a vegades o tan etèria, no? I a vegades tan complicada. Com ho fa un cuiner o una cuinera per crear? De quina manera ho fa? Això són coses d'aquelles de no, el que em passa pel cap ho escric com, o ho pinto com en Dalí. De fet, en Ferran Adrià un dia va dir, diu, cuinar amb lo físic, les mans, amb la ment, una visió racional, emocional i espiritual. Sens dubte, l'Eugeni té la capacitat camaleònica de cuinar a casa i al restaurant més sofisticat del món. Quelcom que molt pocs hi poden arribar. Carai, que digui això en Ferran Adrià, bé, de fet...
Sí, ja vaig subornar, eh?
Sí?
Home,
vols dir que...
una frase tan maca i tan bona, no? I no. Tan àmplia...
Això no, li surt, això
no,
li
som, surt. Són molts anys amb ell treballant. La veritat que m'ha après moltíssim. És per nosaltres una inspiració haver treballat amb ell i la forma de pensar, la metodologia. I sí que és veritat que sóc una persona que m'adapto a tot. O sigui, jo puc adaptar-me, no hi ha cap problema. De fet, aquí estem fent diferents projectes, no només propis, sinó per externs, no? Per diferents fons d'inversió. I el que fem és adaptar-ne. Ens adaptem al tipus de projecte, al tipus de posicionament que ha de tenir cada projecte, al públic al que va dirigit, i al final la clau de l'èxit és adaptar-te al públic.
Clar, avui estem parlant d'això, però l'Eugeni de Diego ve de molt lluny. Tu com vas començar a cuinar?
Jo vaig tindre la sort d'en 14 anys, ja fa bastants anys, conèixer un restaurant que es diu Cal Isidre, i amb el senyor Isidre Gironès, una institució, la seva dona Montse, la seva filla Núria, em van rebre amb les mans obertes i em van ensenyar a cuinar. A cuinar, i més que cuinar, que també em van ensenyar a cuinar, és estimar aquest ofici, que això és molt important.
Clar, i algun dia vas anar a parar a les mans d'en Ferran Adrià. Com va ser això? Perquè, clar, de Cal Isidre a Bulli, sí. Molt diferent, eh?
Sí, sí, la veritat que sí, eh? Jo quan vaig arribar al Bulli, bueno, ja t'explicaré, no sabia fer, em van posar ja metge de servei, tu, monta un aire, i jo no sabia que era un aire, o sigui, jo venia de cuinar pops, uns mini popets, de cuinar unes faves saltejades en xipirons, de cuinar guisos, fer pops de porcs farcits, jo no venia d'aquesta cuina, me'n vaig
clar,
anar...
De fet, de Cal Isidre, tu vas passar per França.
Sí, jo me'n vaig anar a França, jo amb 17 anys vaig anar a l'Eixa Pomfant a treballar amb Francis Garcia, que és un 2-3 Michelin, bueno, era un 2-3 Michelin a França, a Bordeus, i després tornant, perquè, bueno, amb l'Isidre això, jo volia aprendre, tenia 14 anys i l'Isidre em volia anar formant, no? I em va enviar després cap al Bulli, amb l'Albert Rauri, que em va ajudar també a entrar allà, I va arribar un punt que el Ferrer li va dir: Isidre, em sap greu, però aquest noi no torna a casa teva, eh? Aquest es queda aquí. I, bueno, així és la meva història, no? Amb aquests inicis de la creativitat i la innovació.
Clar, i el Bulli ja t'hi vas estar una colla de temps. De fet, del 2005 fins al 2011, 6 anys hi vas estar allà, no?
El Bulli Restaurant, del 2005 vaig començar fins al 2011, que vam tancar el juliol. Després vaig estar un any més amb l'Albert Adrià, amb tots els seus projectes, inclús els esdeveniments que feien fora, tipus vam fer events a Estats Units, a diferents espais, no? I després vaig tornar amb el que era la Bulli Foundation, Bullipèdia, el qual era amb el Ferran, vaig ajudar-lo amb el tema de direcció de contingut de tota aquesta gran enciclopèdia, aquest coneixement endreçat de la història de la gastronomia.
Acabarà algun dia això? És a dir, tu creus que això pot acabar? Perquè amb aquesta ment privilegiada que té aquest home, difícil, no?
Mira, jo crec que millor ha sigut un error per part de Ferran i de l'equip i de tots, no? De creure'ns que el que no s'ha fet en tots els anys de la història de la humanitat es faria en 2 anys. I això és un error, no? Al final també et dones compte. Jo sóc una persona molt ansiosa i m'agradaria els projectes anar més ràpid, fer més projectes més ràpid, aquesta ambició que tenim, no? I al final et dones compte que cada procés té el seu temps i no pots forçar el temps. Al final el temps posa tot al seu lloc, no? I és això, no? El que ha fet el Ferran, pensa que el Ferran, el que s'ha fet és endreçar tot el coneixement que no estava ni endreçat ni hi havia els armaris per endreçar-los. És a dir, com si tu mires altres disciplines, com l'arquitectura, cosa així, quan vas a estudiar arquitectura hi ha com es diu, un currículum per estudiar, no? Hi ha la història de gastronomia, els tipus la història de l'arquitectura, tipus d'arquitectures, materials, quines eines, els arquitectes més importants, i tot està endreçat, aquest coneixement, a la gastronomia, no? Fixa't que tu tens, participes en una universitat i no hi ha un currículum definit.
No, de fet, és molt curiós perquè moltes vegades, clar, uns que ja tenim una certa edat, parlem de l'avantguàrdia de la cuina i encara hi posem en Ferran Adrià amb l'època del Bulli. I dius, clar, estem parlant de fa molts i molts anys. Vanguardia és el que es fa ara, no? I en canvi encara estem parlant de coses que feien Ferran i tot això, no?
Correcte, fixa't-hi, que és que quins són els estils de cuina, quins són els moviments de cuina que hi han hagut a la història de la humanitat? Clar, no existeix això. I aleshores m'hem tingut que anar buscar manuscrits, buscar llibres antics, endreçar tot això, marcar quina diferència hi ha hagut en cada època, marcar quines són les èpoques, veure les eines que han estudiat amb un grandíssim equip de multidisciplinar, no? Hi havia artistes, antropòlegs, hi havia un equip allà espectacular treballant per endreçar tot aquest coneixement, no? I al final tot aquest coneixement per què serveix? Perquè quin era el fi d'endreçar tot aquest coneixement? Pensa que Ferran està fotut amb la innovació, amb la creativitat 100%. És el seu estil de vida, no? El que estava fent amb tot això és intentar endreçar tot aquest coneixement per ser molt més eficient a l'hora de crear, no? Si tu agafes una patata i saps tot el que s'ha fet, totes les tècniques que s'han fet, i saps amb uns altres productes quines tècniques no s'han fet, imagina quin ventall de possibilitats et obren amb diferents circuits o resultats diferents, no?, que pots tenir. I és el que la gent no ha entès, no? La gent, i nosaltres ho hem anat entrenant amb el temps, no? Jo ja fa anys que no estic amb el Ferran, des del 2018 que no estic, però... I és el que m'he intentat fer, no?, tot això.
Avui som aquí amb un estudi de creativitat al carrer Plató número 6, a l'estudi de l'Eugeni de Diego. Jo no sé si t'ho he dit alguna vegada, però pot ser que t'hagi quedat un deix, diguem-ne, a la parla de Ferran Adrià. Això t'ho han dit alguna vegada o no?
M'ho diuen molt. També estic grasset ara, saps? O sigui, m'he engreixat bastant. O sigui, no, m'ho diuen molt, la veritat, però no sé, eh? Jo he sigut sempre una miqueta gangós, també, eh?
Sí?
Som defectes que tenim. No podem ser perfectes. Soc guapo, simpàtic. Mira, tinc que tindre algun defecte.
Sí, quan et diuen aquest noi és molt simpàtic, eh? Clar, aquí hi ha una cosa que arriba un dia i com ens passa a tots, més o menys, decidim volar, no? Decidim intentar que tot allò que hem après poder-ho executar, poder fer coses, no? I això tan senzill que, com dèiem ara, que pot semblar això de la creativitat, te'n dones compte de que hi ha molt camí, no? Un dia arriba a ploma. A tu com se t'ocorre? És a dir, un producte com el pollastre a l'as, tan banalitzat des de fa tants anys, no? Ara que estem a l'estiu i que te'n vas a la costa i es barreja la Nivea amb el pollastre a l'as i les patates fregides, els aromes allà, com se t'ocorre dir, hòstia, jo muntaré una botiga de pollastres alars i a més és que triomfaré.
Mira, aquí hi ha dos discursos, no?, que podria dir. Un, com tot, no?, i sempre hi ha un discurs més emocional i després hi ha un més racional, no? El discurs més emocional ve de la història del Bulli, casualment també, no? Pensa que quan sortíem a les 2 del matí de treballar de Roses, a Playver, l'únic que hi havia allà era un lloc Empúria Brava que feien pollastres i patates fregides. I a la meva dona, a l'Anna, que la vaig conèixer allà al Bulli també, era pastissera d'allà, van dir, ostres, això un dia a Barcelona ho haurem de muntar perquè pot funcionar molt bé. I aquí és la part més romàntica, no? Un negoci que ve amb tot aquest fons, no? I després hi ha la part més racional, que és el que t'intentava explicar al principi, no? De dir, tot són cicles. Fixa-t'hi, anem a fer un... els jocs de pa, no? Les panaderies, no? El forn de pa. Veiem que veníem d'obradors, on es quals feia la massa mare, familiars, etc. I hi ha com un cicle cap a baix i que es comença a fer tot preindustrial, que inclús tots hem comprat a la benzina per 50 cèntims o 50 pessetes, no? I a poc a poc, gent com Turris, Baluart, coses així, comencen a posar una botigueta amb l'obrador dins i comencen a posar en valor un altre cop tot això, no? Doncs fixa-t'hi, les cotilleries han passat el mateix. Amb els gastrobars, amb els bars, han passat el mateix. Fins al 2005 no van començar els gastrobars, que ara tothom fa gastrobars, no? I amb el pollastre s'ha passat el mateix. Veníem de pollastre, d'un producte de luxe als anys 50, a ser un producte molt decadent en aquests últims anys, i vaig veure l'oportunitat, no? És aquesta part més racional.
Clar, de fet hi ha una cosa important aquí, i de fet ahir en parlàvem amb un bon amic, i dèiem, avui en dia els restaurants... ja no només ha de sortir el cuiner o la cuinera a veure què passa allà, sinó que el client ha de veure com es cuina, no? Aquesta cuina oberta al menjador, aquesta cuina...
Però això ens equivoquem, és que això no és nou, tampoc.
Clar que no.
És que és nou.
Clar
tu vas a Via Veneto, que està aquí al costat vostre, i a Via Veneto el cambrer cuina davant de la gent. Els creps osset, el tartar, el no sé què, tot el flambejar, tota aquesta experiència... L'únic que s'ha fet, intentar, que està molt bé, s'han reduït els espais, o unificar els espais, perquè els espais són més petits, tal, i llavors les cuines són més obertes, més vistes, i això provoca una experiència pel client molt interessant, també, no? Fins que arriba un punt que millor és massa, també. També vols anar a restaurants a estar tranquil, no només a veure com cuina algun cuiner, no.
Clar, de fet hi ha moments per tot, no? Hi ha moments, diguem-ne, que un vol menjar més ràpid, l'altre que vol menjar més tranquil.
Correcte.
L'altre que ha de fotre negocis, l'altre que va amb la parella o amb l'amic o amb l'amiga.
Perquè molta gent també em pregunta, però quin és el futur de la gastronomia? De quina gastronomia?
Clar,
dels fast foods o de quina? És que clar, no té res a veure. Hi ha moments per tot, hi ha restaurants per tot. És un maco d'ara, no? Abans hi havia pocs restaurants i el restaurant feia tot. Allò que s'ha fet és una miqueta com el Japó, s'ha anat tematitzant, s'ha anat especialitzant, però no com el Japó, sinó com altres disciplines. Ara hi ha metges, però també hi ha metges especialistes d'especialitats. És a dir, hi ha oncòlegs, dels oncòlegs hi ha oncòlegs de diferents parts del cos i diferents, no? I les presències, o amb els advocats, també. Llavors, el que està passant amb la cuina és no aquest això, anar-se especialitzant.
Clar, i de fet, això que dèiem, que tu vas començar amb el pollastre alars, això ho podem veure en molts productes o molts conceptes de fast food. Per exemple, ara tu pots menjar una hamburguesa per 2 euros, però pots menjar una hamburguesa per 15 euros, però una hamburguesa de l'estanding amb una bona carn, amb un bon pa. És a dir, per què una hamburguesa ha de ser de baixa qualitat, no? L'altre dia parlàvem amb un bon amic i parlàvem del concepte del fast food, i jo li deia, bueno, és que a Catalunya tenim un dels millors fast foods que hi ha, que és el pa amb tomàquet amb fuet, no?
Tal qual. No, però jo crec també en productes de preu baix i que siguin de qualitat, eh? Perquè millor per 2 euros pot menjar la màxima qualitat per 2 euros. És que no ens hem de confondre això, tampoc. Mm-hmm. És que la gent moltes vegades critica el McDonald's, dic, collons, el McDonald's ho fa molt bé, també. Jo no vaig a McDonald's, no és el meu... He menjat, evidentment, i ho fan bé, són regulars, sempre és igual. Això té un cost, també, té la seva gràcia, no? Com optimitzen, com... O sigui, no poso com a exemple, doncs, que no és això, no és un gran referent, però sí que ho és també a la vegada, no?
No, però de ben segur que la manera de treballar, com dius tu, sí que l'hem pogut aprendre, no?
Home, és que és el futur, endreçar la gastronomia organitzada és el futur. El que no poden tindre 50 persones per donar 10 persones a dinar. Això és inviable com a negoci.
De fet, aquesta és una de les coses que els últims mesos i aquests 2 o 3 anyets s'està posant més en boga i en parla tothom. Encara avui jo llegia una, a les xarxes socials, una frase d'en Pitu de Can Roca que deia falten cambrers perquè durant molts anys els hem tractat molt malament o estan molt cremats des d'un punt de vista social, no? Clar, és que tot això també ara canvia marxes forçades perquè és que si no, no hi ha futur, no?
Tot, és una de les problemàtiques que tenim a dia d'avui dins de la gastronomia, no? El cost que s'està sumant molt a la matèria prima, perquè al final són, quan tu agafes una compta de resultats d'un restaurant, al final són 2 punts importants, el producte, el cost de menjar i la beguda i el personal. El resto, són el 70% del teu negoci. I és això, no? On has de treballar, has d'intentar optimitzar al màxim tots els processos i això només es fa sent endreçat. No hi ha una altra manera. Endreçar els processos i buscar sistemes per intentar automatitzar aquests processos i portar, novament a les cuines hem comprat, ens hem abastecido, no? Però no hem sabut comprar. No, hòstia, em falta això, doncs compra. Què em falta això? No. Com hem de comprar? Anem a aprendre a comprar.
De fet, quants restaurants hi ha encara que no han fet mai un escandall?
No, escandalls o llistes de la compra. No? Jo ho faig a casa, amb el meu llibre ajudo a aprendre a fer això. O sigui, vas a començar, per on comences? Quina idea, què vol fer i com t'has d'endreçar per ser eficient amb el temps, perquè no tenim temps. El temps és el valor més present que hi ha al món, no? Sí, sí. És que no hi ha més.
Eugeni, clar, com dèiem, crear sembla molt senzill o molt fàcil, però llavors quan un agafa un paper i un boli diu, i ara què, no? Perquè el paper és blanc, el boli pot guixar. Però dius, i com comencem a crear? Comencem a partir d'un paper?
És el més difícil, sempre, no? Començar amb un paper en blanc és el més difícil. Et dona més llibertat, però a vegades és més difícil. Com tot té els seus punts positius, els seus punts negatius, no? Jo, amb el tema del crear, jo és que soc bastant reaci al crear. I això que he treballat molts anys amb la creativitat, però clar, crear és fer alguna cosa nou que no existeix. Jo no he fet alguna cosa nou que no existeix. Jo he evolucionat coses que ja existeixen.
Bueno, fas una cosa nova en un moment determinat, o sigui, fas una cosa nova que ja existeix, però en un altre moment.
Bueno, evoluciono. No? Jo sóc una persona que m'agrada evolucionar conceptes, però jo no em considero una persona creativa, almenys. Però és un debat, això, eh? Jo no vull entrar molt en aquest debat, però és un debat que diguis, no. Ser creatius, com el Ferran, hi ha molt pocs. Molt pocs. Gent que estigui fent coses noves des de zero, que no existeixin dalt, molt pocs.
Però mi, jo en conec uns que l'any 91 van muntar una botiga virtual, diguem-ne d'alguna manera, no direm el nom per no d'això, i el que feien era una cosa tan senzilla com coure carns molt bones, macerades, les envasaven al buit i te les enviaven a casa amb un paquetet. Fracàs total.
Bueno, perquè hi ha el factor del temps. És el que dèiem en principi també. No ens podem precipitar a vegades el temps.
La gent no sabia comprar, no sabia comprar la gent carn envasada al buit i cuinada. No. Aquella època, no?
Però aquest negoci a dia d'avui per restaurants és un 10. És a dir, tu vendre carn cuinada per restaurants és un gran negoci. Per què? Perquè guanyes temps. Guanyes temps, estandaritzes qualitat, etc, etc. No?
L'Eugeni de Diego, un gran cuiner, una gran persona, un gran empresari, que diu que, a més, que no sap crear, que ell això de crear no... Però, evidentment, només fa que crear conceptes, no? A veure, nosaltres, ara imaginem-nos que hi ha molta gent que ens escolta, que segurament té moltes idees al cap, idees que poden semblar algunes esbojarrades, les altres poden semblar molt reals. També hi ha aquelles idees de que algú, en el món de la cuina, tu saps que això ha passat molt, no? Allò de... Per què has muntat un restaurant? No, és que em van dir que cuinava molt bé, jo cuinava pels amics i em vaig dir, saps què? Doncs muntarem un restaurant, no? És a dir, quan un es vol posar a embrancar-se en un negoci, quines són les armes, què és el que ha de tenir en compte abans de, diguem-ne, allò de dir el que deies tu ara, no? De vinga, va, fotem-nos-hi i ja sortirà, no?
Home, primer has d'analitzar molt bé quin concepte vol fer, perquè el concepte final és la base de tot. És a dir, jo crec que nosaltres aquí mateix treballem una metodologia en la qual basem el concepte, perquè el concepte és la idea que tu concebeixes i com el client la percep. Això és el concepte. I aquí, dins d'aquí hi ha diferents processos que tu has de treballar, no? Però l'important és quin idea tens, com la percep el client, hi ha oportunitat dins d'aquest concepte, hi ha oportunitat al mercat, en l'època que vivim, on la vols fotre, com la vols fer. O sigui, el primer que has d'analitzar és tot això. Després, intentar sempre minimitzar la inversió, minimitzar el risc, perquè l'únic que tens, quan tu vols emprendre, l'únic que tens assegurat sempre, al 100%, és fracassar. Sempre. O sigui, és l'únic que tens. Triomfar, tindre èxit, fama, tal, això no, ni t'assegura ningú. Però fracassar ho tens assegurat. És a dir, a mi em costa, a mi hi ha negocis que em costen més que altres. Hi ha, dins d'un mateix negoci hi ha ubicacions que em costen més que altres, no?
I en canvi el producte és el mateix.
I el producte és el mateix, i inclús el personal pot ser el mateix i tot. O sigui, has d'intentar analitzar tot això. Per, contra més estudiat tinguis tot, tots els factors que intervenen, contra més ho estiguis estudiat, menys risc de fracàs tindràs, encara que sempre el tindràs. Sí, jo penso que era això, no? La clau de l'èxit és aquesta. I sempre, si perdes, perdrà un mínim.
Hi ha una cosa que, com deies tu, que és l'ordre, que això és molt important, saber ordenar totes aquestes idees. L'altra és el format empresari. Una cosa és la part de crear, l'altra és el format després de posar tot això a paper, d'aterrar-ho a terra i després de vendre-ho, no? I aquí és on, per exemple, en el cas de la pluma, és una cosa que avui en dia tothom allò el coneix, diu, ah, home, allà on te foten aquells pollastres les amb foc, no, amb carbó, amb llenya, tan fantàstics i tan bons. És a dir, ja hi ha una diferència del producte, diguem-ne, convencional que hi ha. Però després hi ha coses noves que es barregen, no? I aquí és on va néixer, per exemple, el Tamae. Què és el Tamae?
Bueno, el Tamae és un producte que ve de la pandèmia, que afortunadament la pandèmia també ens ha deixat coses bones, no coses dolentes, no? I amb l'Albert Rauric, que som íntims amics, vam començar a fer un bon delivery asiàtic. Anem a treballar un delivery que ens sentim orgullosos, amb ganes d'anar a menjar. I vam agafar el carrer Casanovas, un local, vam començar a treballar una oferta basada en un core business més de sushi i amb una part més de street food. I la veritat que en comptes de fer, perquè nosaltres, ja sabeu, no ens agrada fer-ho de sempre, ho evident, no sabem copiar bé, desgraciadament no sabem copiar bé, que això és un gran èxit, saber copiar bé, vam començar a fer un concepte de dir, no, en comptes de fer una dark kitchen, no, una cuina fantasma, coses oscures, no ens agrada això, anem a fer una open kitchen. És a dir, que la gent on surt el delivery vegi que es pot menjar, que mengi, vegi com surten les coses i com es fan, no? Jo crec que aquesta és una de les claus i de l'èxit, no? D'aquest producte.
Yeah. Clar, això que dius tu, sobretot, va bé també perquè hi ha molt client que no està tan avasat, diguem-ne, en el delivery només, diguem-ne, de Dark Kitchen, és allò de la confiança, no?, una miqueta. Potser serà l'edat, Eugeni, però jo, si no hi ha alguna cosa, ostres...
No, és que no saps d'on ve, no?, d'on ve. Clar. Jo agafo un producte i d'on ve això?
Clar.
D'on ve? I com està el local? Perquè a vegades veus cada local que dius, mare meva, tu.
A més, et diré una cosa, jo no sé, però el concepte de delivery, mira que una de les primeres coses que es va fer per emportar va ser la pizza. I la pizza jo considero que és un dels productes que és menys bons per fer delivery.
Sí,
perquè, clar,
veritat,
una cosa calenta que poses al damunt d'un cartró...
I que baixa molt ràpid, no? Jo diria que també hi ha una de les coses principals també del delivery o takeaway, perquè t'ho emportaves tu, que és el pollastre, no? El pollastre també és de les primeres, no? La diferència és que el pollastre es manté molt bé, inclús si està tèbit, almenys està molt bé, inclús el pots reutilitzar i tal, en canvi una pizza és que no la pots ni reutilitzar. Sí, però són d'aquests casos que dius, no ho entenc, perquè a mi m'agrada menjar pizzas al restaurant, surten de forres, hem fetes, és que la massa no té res a veure.
Sí,
és que
sí.
No té res a veure, no?
Clar, i en canvi, diguem-ne que sigui de les coses, diguem-ne, que més es porta a les cases, no?
Sí, sí, de fet, jo hi vaig agafar una per meus fills.
I que era bona?
No, jo no vaig tastar, és que estic a dieta una miqueta, saps?
No fotis.
M'estic cuidant.
T'estàs cuidant.
M'estic cuidant una
miqueta. Això arriba a l'estiu, eh? Clar, i ara arriba allò que dèiem al principi, quan estaves aquí fent aquestes proves que ens hem apretat una miqueta per no fer tant soroll, que arriba un nou concepte, un concepte de colmado. Què és això?
Bueno, colmado és un altre d'aquests conceptes que dic, hòstia, l'hem de donar una volta, hem d'anar a l'autenticitat un altre cop, no? Volem fer un projecte en el qual el cambrer tingui molta importància, també. No només el cuiner, o sigui, vull pocs cuiners i més gent de venda. Vull poca gent produint i molta gent venent. Vull aquestes persones, m'agradaria inclús apostar per gent més gran, que tingui aquesta forma, aquest tracte que jo vull. tornar a posar en valor, no, la part de la sala. Jo crec que és un concepte molt maco, és una part de botiga en la qual no volem donar-li aquesta versió 2.0 a les botigues, als colmados, i després hi ha una part de degustació, i és un local que està aquí al carrer Calvet, molt xulo, que fa cantonada, que es deia La Campana, i es dirà Colmado Wilmot.
Wilmot?
Sí.
Això té història, aquest,
sí,
nom?
Sí, com l'abans, té dues històries, una més romàntica i una altra més...
Ja m'ho veure.
Això va ser un dinar amb els socis, que ens vam prendre un parell d'ampolles més de xampany i tal, i mira, celebrant, ja tenim societat, ja anem a fer això, ja tenim local. I ens vam emocionar, no? Wilmot és un home, un poeta anglès que... està considerat el pare de l'hedonisme. L'únic que no volem treballar aquella part, no? Però sí que volíem fer un lloc que es mengi bé, volíem fer un lloc que la gent vingui a menjar, perquè el important no són les marques ni les etiquetes, l'important és el producte. De fet, ahir vam fer una cata cegues, de tot de llaunes i a cegues. No dona igual l'etiqueta, a mi em dona igual la marca, és què ens agrada, i com tot, tindrem dos productes, una d'una gamma i una altra gamma més econòmica, no? Perquè el que volem fer és una cosa més popular. Jo no vull anar a les altres cuines, altres gastronomies, això ja ho he fet molts anys, vull anar a la cuina popular, on la gent vingui i gaudeixi i senti bé. Vull treballar això, no? I tot cates cegues, que no vull cap etiqueta. Evidentment tindrem etiquetes, perquè tots són marques i tal, però les cates les fem totes les cegues. El producte, clar, té més valor que la marca.
És que em fas pensar en una cosa que clar, que amb aquest concepte, diguem-ne, de botigues, es veu molt, no? Que és aquesta paraula que a mi em fa una mica, diguem-ne, de calfreds, perquè s'ha tractat tan malament, jo crec, és una opinió personal, que és això del el producte premium, no? Què vol dir premium, no?
Dius, jo, mira, per exemple, ja havia uns espàrrecs finets que estaven de collons, un sabor, una textura, eren finets, no són tan premium, no? No són tan cars, la llauna val 2 euros en comptes de 9, però és que estaven molt bons. Que estan molt bons. Es pot fer una amanida amb aquests espàrrecs, no fa falta que siguin els gordos, evidentment que els gordos són macos, també. Però és que hi ha productes econòmics molt bons. I és el que vull posar en valor. Cates cegues. És a dir, el producte va per sobre inclús de la marca Colmado. És que no m'interessa la marca Colmado, m'interessa el producte. Vull que la gent vingui i gaudeixi.
No, sí, objectiu. Perquè, a més a més, són d'aquelles coses, ara parlaves del concepte de la llauna, que això en Ferran Adrià, bueno, inclús se n'ha fet en algun cas, diguem-ne, algun comentari amb to de mofa, no? Quan en Ferran Adrià agafa una llauna de musclos i agafa els musclos i el suc i això. Escolta'm, com deies tu, hi ha llaunes que són, bueno, mira, una que a mi m'agrada molt i que a mi sempre em diuen i se'n riuen de mi, diuen, tu, això que ets cuiner, no? El calamars en tinta. És a dir, jo considero que el calamars en tinta, és a dir, n'hi ha de moltes gammes, com deies tu, però és que, clar, quan tu vols fer un arròs ràpid i que sigui bo, i no tens temps...
O unes genties. O sigui, amb llaunes pots fer moltes coses meravelloses, i jo vull treballar molt això amb el Colmado. Que la gent vingui i es pugui fotre una canyeta, o un vermut, unes llaunetes, un formatge, una xacina tallada al moment, inclús algun guisito que estarà a la vitrina. Vull treballar això, i que el mateix personal de la sala ho emplati, ho treballi, ho mogui, ho cridi, ho visqui la gent, no?
A més, hi ha una cosa que avui en dia, diguem-ne, s'ha de dir molt en compte amb tots aquests productes, i és que no en farem de res de que hi hagi un bon envasat, evidentment, si el producte que hi ha dintre no és bo, però ara que cada vegada més, encara aquests últims dies parlàvem de els grans problemes que hi sol haver-hi, diguem-ne, en les empreses per trobar tapes, per trobar pots, com s'ha encarit amb tot això de la guerra d'Ucraïna i tot això, potser el fer un Colmado, com dius tu, no? 2.0, on tot sigui més senzill, que de fet és com és, això també donarà un canvi, donarà un tomb, no?
Bueno, ja no sé si a tant arribarem, però no és la meva ambició, però sí que és veritat que jo crec que estem en una societat que tenim més del que necessitem. Jo el primer, jo a vegades penso, fa falta això també. Si ja tinc això, per què necessito això altre, no? Però no és la nostra ambició. La nostra ambició és fer un lloc que la gent vingui, gaudeixi, es pugui gastar un preu més econòmic o un preu més elevat, depèn com vulguis, i que treballem a gust. És que la part fonamental de tot, que la vida són 2 dies, és ser feliç.
Mm. Ja estem aquí a l'estiu, amb aquestes portes, diguem-ne, que... De fet, l'estiu, diguem-ne, de temperatura, ja ho veus, Eugeni, que ha començat molt abans aquest any. Però quan nosaltres estem parlant de productes, estem parlant de conceptes de cuina, en aquest cas, conceptes de restauració, com bé deies, hi ha moltes coses més, diguem-ne, que hem de tenir en compte, no? I tu ara parlaves de que hi ha d'haver-hi menys gent en el teu concepte, en aquest cas, d'un colmado, i més gent que vengui. Però la gent que ven, és a dir, el cambrer, la cambrera, el barista, per què hi ha tan poca formació, diguem-ne, i ara estic parlant genèricament, en la gran majoria de bars i de restaurants, quan en canvi a les escoles d'hostaleria n'hi ha molts. Què està passant que en aquest món, diguem-ne, ens hagi passat això?
Bueno, jo crec que hi ha dos factors. Un, evidentment, que el cost de personal, a nivell empresarial, el cost de personal cada dia és més elevat i costa molt. És a dir, el producte cada cop és més car. La llum també, els lloguers també, els impostos també. I a sobre, personal també, i arriba un punt que és que no tens marge. I has de començar a retallar. I llavors, com puc optimitzar, més que retallar, és com puc optimitzar més el meu negoci? I dius, bueno, i si poso uns QRs que pagui el client i encarrego un cambrer? I si poso tal i... Clar, és que també ve... És la nova revolució, la tecnologia. És que és un negoci que som molt creatius i venim de molta creativitat, però som dels projectes amb menys tecnologia fotuda a dins. És al·lucinant.
Encara hi ha molta gent que demana allò, la comanda amb un boli i una llibreta, no?
I quants diners s'han fet en negre aquí? És que és al·lucinant. És que clar, és que no hi havia... Ara treballem, jo treballo amb sistemes, tot. Jo, la caixa es tanca, jo les compres les faig des del sistema, el personal també, amb horaris, tot igual, no? Tot sistematitzat, tot automatitzat, no? I llavors hi ha un factor que és així, més empresarial, i després hi ha un altre factor que, evidentment, que és de formació. Tu, jo, el meu fill, no, tu de grande, què quieres ser? Camarero? No. Vull intentar que faci algú diferent, no? No sé, que intenti arribar més. I no és perquè sigui cambrer, jo soc cuiner, hi ha molta honra, eh? O sigui, jo m'estimo molt. Ja t'ho he dit, en 14 anys em van ensenyar a estimar la meva professió. I no, per mi no és cap deshonra. Tot el contrari. Però és veritat que, pues, que tota la societat sempre aspirem a més. I no aspirem a això, no?
Què creus que passarà amb els menús d'11 euros d'aquí a 5 anys?
Bueno, pues els preus pujaran, però seguirà ja... És que hi ha la demanda. És que jo... Hi ha la demanda per menjar. Jo busco llocs on es pugui menjar per 15 euros de collons. Jo ho busco. Igual que vull vins per 5, 6, 7, 8 o 9 euros que siguin l'hòstia. També ho vull. O sigui, un Romani Conti, uns vins de 15.000 euros, 10.000 euros o 1.000 euros en ampolla, al final no costa més de 100 euros fer-la. Què pagues? El cost que ha pagat el gent del terreny? Pagues la marca? O sigui, jo busco productes també econòmics. Perquè jo penso que hi ha productes que amb un preu que pots prendre coses meravelloses.
Es pot menjar bé i econòmic en una ciutat com Barcelona? I quan dic econòmic no vull dir...
Hi ha molts llocs. Jo puc fer una llista de més de 100 llocs que es mengen de collons a bon preu.
On va menjar l'Eugènia de Diego?
Mira, l'altre dia vaig anar al Llorito. Una marisqueria desenfadada. Amb els meus fills. Volien gambetes, volien no sé què. Vaig anar... La meva dona se'n va anar a viatjar a Mèxic una setmana i me'n vaig anar amb els meus fills a sopar... A dinar, per a sopar, a dinar. Vam anar a dinar allà a Gràcia, al Llorito. Hòstia, 60 euros van pagar els tres i es van menjar un plat de gambes cada nen. I jo unes sardines que m'agraden, les sardines a la planxa, tal, no sé què. I vam estar, però fantàsticament bé, per exemple.
I un lloc que es mengin verdures, per exemple?
Hòstia, verdures, per... és que les menjo a casa, eh?
Perquè mira que aquesta és una d'aquelles coses moltes vegades, que això en parlàvem l'altre dia amb un amic, i dèiem, ostres, quan tu vols anar a buscar un bon restaurant vegetarià o un restaurant vegà, sempre anem a parar allà mateix, no?
No, ja, el Xavier Pellicer ho fa molt bé, però està a un nivell molt més elevat. Després està el Sàvia, del Tomàs Avillan, que aquí al carrer Casanovas, que ho fa molt bé també a nivell de verdures. I hi ha llocs, hòstia, hi ha després a Flash and Kill, el Teresa Carles, no sé què, hi ha llocs que fan coses així molt ben fetes, no?
On em menges la millor hamburguesa per tu?
El Torpedo.
Sí, eh?
El Torpedo m'agrada molt.
I aquell entrepà de cruixent, també, de marisc?
També, també. A mi el trompeta m'agrada. És que el Rafa Penya és un crac, també.
És que és bo, és bo.
I hem fet molta propaganda als altres i poca meva, eh?
Exacte.
Això no pot ser, eh?
Anava a dir això, precisament. I és que anar parlant dels altres aquí... I això.
Hem de parlar tots i qui ho fa bé s'ha de parlar bé, tu. Així és la vida.
Hola, quan obrim el Colmadó?
Obrim, espero que a final d'agost, perquè estem allà amb obres, i hi ha un altre projecte més que ja us direm, però volem fer un lloc de pasta, també.
Ep, Owen, cap a quin barri?
Plaça Cardona.
Plaça Cardona, espera que me l'apunto. Plaça Cardona.
A Plaça Cardona, un lloc de pasta.
Això, obertura quan?
Finals de setembre.
Finals de setembre. Tenim molta feina, Eugènia.
Jo no som ningú, eh?
No, bueno,
és que jo em vaig liant, tinc aquest problema, m'agrada liar-me.
Eugènia Diego, moltíssimes gràcies per deixar-nos entrar avui en aquest estudi de creativitat que tens aquí al carrer Plató número 6. Jo ho poso al calendari, això, eh? Ens veiem d'aquí a unes setmanetes.
Fet, aquí estem i esperem obrir bé i que funcioni molt bé. I perquè esforç i treball i passió li posem, i això és el més important. I fer les coses amb il·lusió, com deia un.
Gràcies, Eugeni.
Moltes gràcies a vosaltres, eh?
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar el programa d'avui, una frase de Paul Claudel, que diu... Un gran vi no és l'obra d'un sol home. És el resultat d'una tradició refinada i constant. Hi ha més de 1.000 anys d'història en una vella botella. I això és el que ens agrada, que hi hagi història i cuina. Apassieu, fins la pròxima!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.